Ràdio Estel.
Sincro. Aquest és el nom d'un medicament per combatre l'alcoholisme. Avui hem sabut que l'Agència Europea del Medicament ha donat llum verda a comercialitzar-lo mitjançant els laboratoris Lundbeck. Segons el que ha transcendit, el Sincro, Serincro, volíem dir, redueix la necessitat de beure en les persones alcohòliques. Aquest fàrmac actua sobre el circuit de recompensa del cervell, que en els pacients amb dependència a l'alcohol està mal regulat. Segons es desprèn dels assajos clínics que s'han fet ja, el desig de continuar bevent un cop s'ha començat el tractament amb aquest medicament es redueix en un 40% al cap d'un mes i fins a un 60% en mig any. Això sí, els experts recomanen que vagi acompanyat d'un suport psicosocial. Per cert, que l'alcoholisme afecta només a Europa més de 14 milions de persones i només el 8% en rep tractament. Aquesta notícia que coneixem avui contrasta amb el que va dir el guanyador del Premi Nobel de Medicina, Richard Roberts, que va denunciar l'any 2011, ara fa dos anys, que les grans farmacèutiques anteposen els beneficis econòmics a la salut de les persones. Segons va explicar aquest Nobel de Medicina, Roberts, els fàrmacs que curen no són rendibles i per aquest motiu no són desenvolupats per les farmacèutiques. En canvi, sí que posen tot l'èmfasi en desenvolupar medicaments que cronifiquen certes malalties, un fet que fa que hagin de ser consumits a la força. Això, assenyala el Nobel, també fa que alguns fàrmacs que podrien guarir del tot una malaltia no siguin investigats perquè no convé. Des d'aquí ens preguntem fins quin punt és vàlid i ètic que la indústria de la salut que ens afecta a tots es regeixi pels mateixos valors i principis que el mercat capitalista. Pensem-hi tots. Passa un minut i mig de 7:45 de la tarda.
7:45 amb Sara Cruz i David Bueno.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassem les notícies que ens ha deixat aquest divendres, no sé quin dia estic, divendres, 1 de març ja de l'any 2013. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Víctor García, del Víctor Casillas a la redacció i producció i també del David Bueno, que està aquí al meu costat. David, bona tarda.
Què tal, Sara?
No sabem ja, molt bé, ja no sabem ni quin dia estem, David. Ahir vam fer un especial sobre el Papa, no sé si ho vas sentir.
El vaig escoltar.
Va agradar?
I tant, home.
Molt bé.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui ens acompanya aquí el 7:45 Oriol Domingo. Ell és nascut a Barcelona, té 55 anys, és llicenciat en periodisme i dret, però concretament es dedica al món del periodisme. Entre les seves aficions hi ha passejar, llegir i el Barça. Quan li preguntem com es defineix com a persona, ell ens diu que és un ciutadà partidari d'una Catalunya sobirana, lliure i solidària.
Bona tarda, Oriol.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Sí, t'has mullat molt?
Ahir la nit, una mica, sí. Sí. Amb el gos, passejant amb el gos, precisament.
El gos es va mullar més que tu.
Segur. Perquè jo duria paraigua i ell no.
Esperem, bueno, seria insòlid si tingués paraigua el teu gos. Molt bé, Oriol.
Sí.
No sé si ens vas poder escoltar ahir, ara ho comentàvem amb el David, en aquest especial que vam fer sobre el Papa. En qualsevol cas, suposo...
El vaig escoltar, sí.
Molt bé, per tant, bé, vas poder-ho seguir una mica. Recordem que ahir Benet XVI va abandonar en helicòpter al Vaticà. Ja ha passat aquesta primera nit a Castel Gandolfo, on s'hi estarà, recordem, aquests dos pròxims mesos fins que hi hagi un nou papa, la primera congregació de cardenals preparatòria. Això sí, es farà el pròxim dilluns. I bé, doncs, la data del conclave, doncs, que ha de començar entre 15 i 20 dies després de l'inici de la seu, pot ser que s'anunciï, doncs, aquest pròxim dilluns.
Mm-hmm.
Bé, Oriol,
bé,
a grans trets.
Bé, però es poden dir tantes coses.
Tantes
que,
coses.
Et suggereixo que em preguntis alguna cosa.
No, a veure, no havíem tingut oportunitat, em sembla, de doncs, parlar de la renúncia del papa, una mica com l'analitzes tu. I bé...
Jo trobo una decisió sensacional, és el meu parer particular, però el que he pogut detectar tant amb gent que són d'església, per dir-ho així, com per la gent que s'ho mira des de fora, el fet de que un home hagi decidit deixar un lloc que ocupa i que és important, home, és una decisió que no es pren cada dia, feia no sé quants segles que no es prenia una decisió així, i es poden fer una sèrie de consideracions de molt interès. Només una d'entrada. Fixa-t'hi que ell pren la decisió, segons diu, en consciència, davant Déu, diríem, no? Uh-huh. És a dir, és una decisió que pren en consciència. És a dir, no utilitza arguments legals, ni de dret canònic, ni de polítics, sinó de consciència. Si seguíssim nosaltres, acceptéssim aquest mestratge seu, hauríem de dir que a l'Església li convé també educar els seus fidels, educar la gent, que segueixin la veu de la seva consciència lliurement, no? Uh-huh. En lloc de tants preceptes, de tants dogmatismes, de tantes doctrines, doncs que seguissin com el Papa la veu de la seva consciència.
Uh-huh. Que siguin coherents, Oriol.
Coherents amb la seva consciència, jo crec que això és una aportació important cara al futur, per exemple, no?
Uh-huh. T'anava a preguntar tu, m'ho havies comentat, si l'Adreça Forcades havia parlat doncs, sobre aquest tema que hem fet la portada. No sé si n'ha parlat sobre aquest tema, però en qualsevol cas sí que ha parlat doncs, de l'estructura jeràrquica de l'Església Catòlica i de la forma de triar aquest nou papa, que ha dit que és poc democràtica, anacrònica i poc evangelista. Evangèlica, volíem dir. I també ha dit que s'hauria de repensar l'Església des de la base, amb més protagonisme, sobretot per les dones. Què en penses, Oriol?
Completament d'acord. A vegades es diu que l'Església no és una institució política i que, per tant, no s'han d'aplicar els paràmetres polítics a l'estructura de l'Església. Bé, però això es diu per justificar que l'Església no ha de ser democràtica. Bé, no ha de ser democràtica, ni ha de ser monàrquica, ni ha de ser dictatorial, ni ha de ser aristocràtica, no ha de ser res. Però, ara bé, posats a escollir, escollim que sigui el més democràtica possible. Penso una cosa, en els bisbes no són escollits. Els bisbes són nomenats des de Roma. L'únic bisbe que és escollit és precisament el papa. Però bé, és escollit a partir d'uns senyors que són nomenats pel papa. És a dir, que és una democràcia molt, molt restrictiva, no? Per tant, que introduir dosis de democratització en la presa de decisions de l'Església és perfectament compatible amb les essències de l'Església, no?
Molt bé, Oriol, doncs tot seguit aprofundim en temes més importants a part d'aquest del dia d'avui. Abans, però, repassem l'actualitat en titulars amb el David Bueno.
La informació del dia, el 2 de 8.
Aquest divendres el Consell de Ministres ha decidit impugnar la declaració de sobirania de Catalunya al Tribunal Constitucional. D'aquesta manera, el govern ha fet seves les tesis de l'informe del Consell d'Estat, segons el qual la declaració que defineix Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà no només és incompatible amb la Constitució, sinó que té prou fonaments jurídics per recórrer-la. I seguim parlant del Consell de Ministres, que també vol tenir sota control l'acció exterior. Per aquest motiu, ha aprovat l'avantprojecte de la reforma de la Llei d'Exteriors. A la pràctica, però, pot suposar la instauració de la unitat d'acció que pot limitar l'acció exterior catalana. Lluís Bárcenas ha denunciat el Partit Popular per haver forçat la porta del seu despatx a la seu nacional del partit, al carrer Gènova de Madrid. L'extresorer del Partit Popular també reclama que se li torni tot el material que hi havia al despatx i que el partit li va requisar. Aquesta és la segona demanda que Bárcenas interposa contra el PP després que aquesta mateixa setmana n'ha posat una altra per acomiadament improcedent. La presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, ha demanat avui que les investigacions policial i judicial sobre els suposats casos d'espionatge de Método 3 arribin fins al final i es depurin responsabilitats contra els culpables. Ha dit que han intentat fer-li mal en gravar, vendre i difondre amb intencions polítiques la conversa que va tenir amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola. Fa 6 mesos que Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina no paguen la hipoteca del seu palauet de Pedralbes. Així ho ha confirmat l'advocat del duc de Palma després que aquest ho reconegués dissabte passat durant la compareixença davant del jutge del cas Nos. Pasqual Vives ha assegurat que el fet de no tenir feina està portant Urdangarín a una situació complicada. I més coses a l'actualitat d'aquest divendres. La reunió que ha mantingut a la Casa Blanca el president dels Estats Units, Barack Obama, i els líders demòcrates i republicans al Congrés han conclòs sense un acord. Per tant, no han pogut evitar l'entrada en vigor de les retallades automàtiques de la despesa pública pel valor de 65 milions d'euros a partir d'aquesta mitjanit.
I com cada divendres repassem què ens espera de cara al cap de setmana pel que fa al tema esportiu, ens porta tota la informació a aquesta hora el Víctor García. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Sara. l'emoció del futbol no s'atura i demà mateix tornem a tenir un esperadíssim Madrid-Barça a la Lliga. Tots els equips, però, arriben en condicions molt diferents al maig. Després del partit del dimarts, on el Real Madrid va guanyar per un contundent 1-3, els homes de José Mourinho sembla que li tenen presa la mida al seu màxim rival. Tot i així, els madridistes donen la Lliga per perduda i ja pensen en el seu compromís europeu, així que s'espera una alineació amb molts canvis. Per la seva part, el Barça espera recuperar el joc de fons mesos i rematar una Lliga pràcticament sentenciada. El segon entrenador, Jordi Reura, ha recordat en roda de premsa la importància dels 3 punts. A més, ha parlat sobre el suposat mal estat de forma de Leo Messi.
Siempre he dicho que cuando tú tienes al mejor jugador del mundo en tu equipo, si en algún partido, pues por lo que sea, no consigue marcar, se nota, obviamente. Pero en este sentido, yo creo que Leo no marque durante un par de partidos es anecdótico. Nosotros, como no puede ser de otra manera, tenemos una total y absoluta confianza en Leo y por tanto, en ese sentido no cambia absolutamente nada. Puede estar los partidos que quiera sin marcar, que ya lo hará.
De moment, l'única baixa confirmada per part dels culers és la de Xavi Hernández, que no ha entrat en la convocatòria per una microrotura als isquiotibials. Messi ha pogut tornar als entrenaments aquest matí després d'uns dies amb febre. El partit es disputarà aquest dissabte a les 4 del vespre, un horari, per cert, gens habitual. I parlem de l'altre equip català a la primera divisió, l'Espanyol, que jugarà diumenge a les 5 i rebrà la visita al Valladolid, un rival directe a la lluita per la salvació. Els blanquiblaus, platòrics en les últimes jornades, volen aconseguir allunyar-se de la zona de perill. I canviem d'esport i passem al bàsquet, perquè ahir el Barça-Riga el va guanyar el Quim Quirós per un ajustat 71-69. Els de Xavi Pascual van dominar el marcador, però van tenir problemes a l'últim quart per mantenir l'avantatge. A la Lliga aquest cap de setmana, el Barça jugarà contra el Caja Laboral i el Manresa contra el Lagunaro.
Gràcies, Víctor. I a aquesta hora connectem amb el Principat d'Andorra, l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Joan Enric Vives imposarà demà a Nemesi Marquès i a Joan Massa la creu Pro Ecclesia et Pontifice, concedida pel Sant Pare Benet XVI. Ambdós han estat durant anys al servei copríncep episcopal. Ens informa des de Ràdio Principat a aquesta hora Carme Bonet. Molt bona tarda.
Bona tarda. L'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, imposarà demà l'alta distinció pontifícia de la creu Pro Ecclesia et Pontifice a Nemesi Marquès, exrepresentant personal del copríncep episcopal i actual vicari judicial del bisbat, i a Joan Massa, exsecretari general dels serveis del copríncep episcopal, en agraïment i reconeixement pel seu treball i per la seva alta responsabilitat en les tasques que han desenvolupat al servei del copríncep episcopal i amb repercussió sempre positiva per la comunitat eclesial catòlica de tot el Principat d'Andorra i del bisbat d'Urgell. Joan Massa remarca la gran devoció personal que té a Benet XVI.
De la seva renúncia efectiva a ser papa de Roma, cosa que no deixa de ser en aquests moments una notícia d'una gran valentia, una decisió d'ell i una notícia d'un gran impacte. No? I a la vegada també que sigui Benet XVI. Jo, Benet XVI, per ser més precisos, a Josep Ratzinger com a teòleg li he tingut sempre una gran devoció personal. Jo li vaig llegir llibres d'ell, d'un llibre d'ell quan estudiava teologia a Salamanca, allà als principis dels anys 70, i recordo sempre quan parlo d'ell, perquè és així, perquè em va crear personalment a mi un gran impacte, un llibre que en aquells moments una editorial de Salamanca el va traduir al castellà, que és aquesta, la introducció al cristianisme.
La creu Pro Ecclesia et Pontifice, instituïda pel papa Lleó XIII el 1888, suposa un gran reconeixement a la tasca de sacerdots i laics a favor de l'Església Catòlica. Ha estat concedida a Nemesi Marquès i a Joan Massa pel Sant Pare Benet XVI a petició de l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. La condecoració se'ls imposarà en una cerimònia solemne al Palau Episcopal a les 12 del migdia.
Gràcies, Carme. I acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs bé, des de l'inici de l'episodi, les pluges han estat importants a bona part de Catalunya. El vent, però, minvarà a partir d'aquest vespre, a última hora, a la costa gironina. La mar estarà molt alterada, amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada a qualsevol punt de la costa. Pel que fa al cap de setmana, a causa de l'obertura de clarianes, les temperatures mínimes seran clarament més baixes, amb algunes glaçades moderades.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Aquest diumenge 3 de març a les 12 del migdia, una nova matinada al CAT per tota la família a la plaça d'Anna Frank del barri de Gràcia de Barcelona. El grup Ara va de bo i un munt d'amics presenten la rondalla de la tenora i el flabiol, dos instruments de música catalans que se'n van a veure món a la recerca de nous sons i instruments. I, a més, una gran orquestra amb galetes de xocolata amb el professor Pagès. Tot això aquest diumenge 3 de març a les 12 del migdia al CAT de Gràcia de Barcelona.
I quan són gairebé les 7 i 47 minuts del vespre, a aquesta hora repassem les notícies més destacades d'avui divendres amb l'Oriol Domingo, ell és periodista i llicenciat en dret. Una de les notícies més destacables d'avui, el Consell de Ministres ha decidit impugnar la declaració de sobirania de Catalunya al Tribunal Constitucional. D'aquesta manera, el govern ha fet seves les tesis de l'informe del Consell d'Estat, segons el qual la declaració que defineix Catalunya com a subjecte polític, jurídic i sobirà no només és incompatible amb la Constitució, sinó que té prou fonaments jurídics per impugnar-la.
Tot plegat ho ha explicat avui la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Escoltem el que ha dit.
Entendemos que nuestra obligación como gobierno es, por un lado, cumplir y hacer cumplir las leyes. Por tanto, aquellas decisiones que no respetan la Constitución, que es la ley de leyes, deben recurrirse, pero por otro lado, siempre trabajando en ese reparto competencial existente por la máxima lealtad y diálogo institucional entre administraciones.
A l'espera d'una resolució, el govern espanyol instarà el Constitucional a suspendre de manera cautelar la declaració de sobirania. La vicepresidenta ha manifestat que espera que el govern respecti la decisió del govern espanyol i no s'ha volgut aventurar sobre si l'executiu català no acata la mesura.
Oriol, què passarà?
Res, perquè jo no sé si ho enteneu vosaltres, però jo no ho entenc. Què vol dir suspendre aquesta declaració? Quines conseqüències pràctiques té això? Això és com dir, aquesta pel·lícula m'agrada més que l'altra. Et suspenc. I què? Això és una opinió. Uh-huh. No, i no es pot anar contra la llibertat d'opinió. És a dir, conseqüències pràctiques, jo no en veig cap. És a dir, ningú pot ser condemnat per dir que Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà. Mira, ho dic tranquil·lament, aviam què em passa. Pues jo crec que Catalunya és... I després, si digui el que digui el Tribunal Constitucional, continuaré dient el mateix, que Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà. Què passarà? No, em multaran? Em posaran a la presó? No, és impossible, perquè cadascú pensa com vol, no? Uh-huh. Això per una banda, és a dir, que és una cosa de cara a la galeria. Fixa-t'hi que el mateix govern espanyol, al començament, va dir que era una declaració que no tenia cap sentit i que no tenia valor jurídic. I ara, en canvi, es veu que és... sí, i per això ho impugnen, o volen presentar un recurs al Constitucional. És una contradicció de la postura mateixa del govern, no? Això, per una banda, no tindrà cap conseqüència pràctica. I, en segon lloc, qui ha de dir si un país, si una comunitat és subjecte polític i jurídic sobirà i si és una nació, qui és el que ho ha de dir-ho? El propi poble? No, un poble es pot dir, jo sóc sobirà, No depèn de que un altre em digui, mira, tu ets sobirà. No, és un poble mateix que s'autoafirma com a sobirà. Per tant, estem on estàvem. Estem on estàvem, no, pitjor, perquè això no és un problema no tant de sobirania com de democràcia. Democràcia és acceptar el diàleg, és acceptar la voluntat de l'altre, i aquí es va retallant la democràcia espanyola, es va afeblint, no? I això queda ratificat amb l'altra decisió que ha pres avui el govern de voler controlar la projecció exterior de, per exemple, les comunitats autònomes, que bàsicament és pensant en Catalunya. Uh-huh. És una cosa totalment absurda. Això és una decisió provinciana, no? Ells que acusen el nacionalisme català de provincià, els provincians és el centralisme, no? Perquè voler posar portes a sortir a fora, és a dir, jo, a títol personal com a ciutadà, puc sortir fora i obrir una oficina fora, del que sigui, no? I el govern de Catalunya això no podrà fer, eh? És a dir, és totalment absurd, totalment aberrant, no?
Uh-huh. Bueno, de fet, a veure, suposa la instauració de la unitat d'acció que limita l'acció exterior catalana, per tant...
Bueno, pues llavors el president de la Generalitat podrà dir que ell surt de fora no com a president de la Generalitat, sinó com a ciutadà Artur Mas. Aviam qui li podrà prohibir això, no? Uh-huh. O que aquesta emissora obre una emissora a Roma, qui li pot prohibir-li això? Uh-huh. És a dir, que Ràdio Estel podrà obrir una emissora a Roma i la Generalitat no podrà obrir un despatx a Roma. És tan aberrant, no? Tan antidemocràtic. Dues decisions preses avui pel govern d'Espanya, quan diuen que el que interessa són altres coses. Són l'atur, és l'economia, és... Tot això diuen que és el que interessa. I, en canvi, el govern espanyol es preocupa, perd el temps, presentant recursos que no tenen sentit, la delegada del govern perseguint si un ajuntament posa una bandera o no posa una bandera. És a dir, és un món completament contradictori per part del govern espanyol, de la seva delegada, del PP i de l'Alice Sánchez Camacho.
Miopia democràtica, va dir Francesc Homs aquesta setmana, bueno, al portaveu del govern.
Digue-li com vulguis, no?
Molt bé, doncs són les 7:52. Repassem avui les notícies del dia amb l'Oriol Domingo, i és periodista i llicenciat en dret. Parlem de Luis Bárcenas, Oriol. Sembla bé?
Sí, un ciutadà exemplar.
Doncs aquest cop ha denunciat el Partit Popular per haver forçat la porta del seu despatx a la seu nacional del partit al carrer Gènova de Madrid. L'extresorer del PP també reclama que se li torni tot el material que hi havia al seu despatx i que el partit li va requisar, i entre els que hi havia, per exemple, dos ordinadors.
Sí, serà en concret, i segons informacions d'Europa Press, la denúncia la presentada contra l'advocat del PP, Alberto Durán, per un possible delicte contra la intimitat per haver forçat la porta del seu despatx i haver examinat de manera exhaustiva tota la documentació que hi guardava, part de la qual personalment, així com també diversos ordinadors portàtils.
Oriol, és la segona demanda que posa contra el Partit Popular, eh? Després d'aquesta setmana n'ha posat una altra per acomiadament improcedent.
Home, que aquest home és un penques, és a dir, un no pot tenir, fer-se ric amb tants milions d'euros sense saber exactament com els ha tret. Primera. Segona, tenir-los realment fora del país. S'ha dit d'altres que això ho feia, però no s'ha demostrat. No, en aquest cas, ell mateix ho ha reconegut i s'ha demostrat, no? El fet de la foto aquella cèlebre aixecant el dit, que és ofensiu envers tothom. És a dir, és un penques, aquest home. Això és objectiu, perquè no és una opinió, són dades demostrables, no? I el fet de que ell presenti aquesta, faci aquesta ofensiva contra el PP, denota que aquí el PP, en fi, té un problema seriós, perquè això és una mena de xantatge que el Bárcenas fa amb la direcció del PP, i és un gra que té de difícil solució. Sí, uh-huh. Sí.
Què passarà amb ell?
Bueno, ell juga fort perquè en lloc de callar i anar-se'n a casa i passar desapercebut, al contrari, planta cara, i si planta cara vol dir que deu tenir documentació que deu afectar dirigents del PP o membres del govern del PP.
Per tant, els té una mica collats, Oriol.
Exacte, sí.
Molt bé, veurem què passa. Escolta, tu pagues la hipoteca? Tens hipoteca, Oriol?
No.
Amb quina sort.
No en tinc, ja fa temps que la vaig pagar-la.
Doncs mira, els que sí que en tenen són l'Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina, que es veu que no la paguen des de fa 6 mesos, eh? Mm. Així ho ha confirmat avui l'advocat del duc de Palma, després que aquest ho reconegués el dissabte passat l'Iñaki Urdangarín durant la compareixença davant del jutge del cas Nós.
Pasqual Vives assegura que el fet de no tenir feina està portant Urdangarín a una situació complicada, però espera que finalment els ducs puguin fer-hi front al pagament. El matrimoni va demanar l'any 2004 una hipoteca a la Caixa per valor de 5 milions d'euros per fer front a la mansió de gairebé 6 milions que s'havien comprat a Barcelona. Una mansió que ara està en procés de ser embargada per cobrir la fiança que Urdangarín no va fer front.
Això es va embolicant.
Sí, 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 sí. I aquí, encara que hi hagi per part d'alguns sectors per marginar d'aquest problema a la Casa Real, incloent-hi el rei i l'infanta Cristina, costa de creure que Urdangarín funcionés al seu aire, no? Quan aquí està implicat la Casa Real, estan vinculats... És a dir, és impossible pensar que aquest noi estigués desvinculat dels interessos de bancs, de caixes, del poder financer, autonòmic, és a dir, és impossible que ell n'estigués, fos l'únic i tot estigués al marge de tot això. No?
Per tant, dones a entendre, Oriol, que la Casa Reial n'estaria al corrent.
Sí, i llavors passa que quan es parla de lleis de transparència per veure que totes les institucions sapiguem amb el diner públic, amb el diner nostre, quin és com es manega, la Casa Real no pot estar-ne de cap manera al marge d'això, perquè no és diner seu, és diner nostre, és diner dels ciutadans, no? I avui sentia un president d'un tribunal d'aquí a Catalunya, ara no sé qui era, o un fiscal, no?, a favor precisament d'aquesta tesi. No, el rei, a la Casa Real, no pot estar al marge del control del diner públic.
Molt bé, Oriol, ens queden només 3 minuts i mig per arribar a les 8 del vespre. Avui repassem les notícies amb l'Oriol Domingo, que ell és periodista llicenciat en dret. Si et sembla bé, marxem cap als Estats Units, perquè la reunió que han mantingut a la Casa Blanca el president dels Estats Units, Barack Obama, i els líders demòcrates i republicans al Congrés ha conclòs, doncs, finalment sense un acord. Per tant, no han pogut evitar aquesta entrada en vigor de les retallades automàtiques de despesa pública pel valor de 65.000 milions d'euros a partir d'aquesta mitjanit. Obama ha dit que suposarà una pèrdua de 750.000 llocs de treball i també la reducció de mig punt percentual en el creixement de l'economia nacional. Què pot representar això?
Molt mala notícia, perquè tot el que passa als Estats Units, tant el que és bo com el que és dolent, arriba a Europa i arriba a l'Estat i arriba a Catalunya. Això sempre passa un temps, és com una onada que va arribant. Tot allò que és positiu per als Estats Units, a la curta o a la llarga, és positiu per Occident, pels països europeus, vull dir, i al revés, no? Tot allò que és negatiu, en fi, serà negatiu per aquí, no? I quan es deia que la situació econòmica a Europa podia millorar una mica, anem de desastre en desastre, no? Després de... I no s'ha de ser pessimista, però està clar, després del cas de les eleccions a Itàlia, que ha estat embolicat, i Itàlia té un pes molt superior a l'Estat espanyol, no? Que hi ha hagut aquest problema. Ara passa això als Estats Units, les perspectives són molt negres.
Veurem què passa, Oriol. Acabem, si et sembla, aquest últim minut i mig que ens queda de programa amb una notícia d'aquí, que hem conegut avui. El secretari general de la UGT catalana, Josep Maria Álvarez, ha assegurat avui que ha arribat el moment del relleu al capdavant del sindicat després de 23 anys. No sé si ho sabies, Oriol.
No,
sí.
No ho sabia, i és una bona notícia, també, no?
Sí, doncs mira, ho ha dit aquest matí, precisament. Jo he anat en aquest Fòrum Europa, on compartia taula, per cert, amb el secretari general de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego. Ha dit, hi porto 23 anys de secretari general, cosa que és un excés des de tots els punts de vista. Ja has dit que estàs d'acord?
Sí. No, m'està molt bé, perquè a part de la consideració que mereix el senyor Álvarez, globalment positiva, crec jo, perquè és un home molt realista, molt centrat, no és demagog, és a dir, que és una valoració positiva, però està clar, en política 23 anys són molts anys i convé una renovació en el lideratge d'aquest sindicat, i també és important veure quin és el paper que ell juga, diríem, no? Uh-huh. És a dir, quan aquí hi havia el president de la Generalitat, Jordi Pujol, va saber trobar un paper, el papa ara deixa de ser papa i està buscant el seu paper, se'n va amb helicòpter, se'n va a Castel Gandolfo, tornarà, passa a un segon pla, doncs també... Quan una retira, el que és important és el paper que juga en bé, diríem, de la comunitat, en bé del sindicat. No sé si ell n'ha dit alguna cosa sobre...
No, ha respost a una pregunta que li hem fet a alguns mitjans de comunicació.
Sí,
però no ho tenia pensat, em sembla.
És important.
Molt bé, gràcies, Oriol Domingo, periodista i llicenciat en dret. Fins aquí el 2 de 8, salutacions a tot l'equip del programa. I d'aquí us ha parlat Sara Cruz. Tot seguit us deixem amb l'Anna Hernández i el Catalunya sense barreres. Tornem el dilluns, que passeu. Molt bon cap de setmana. Adéu, David.
Adéu, que vagi bé, Sara.
Bona nit.
Ràdio Estel.